outside. I've got the month of May. Oh, I guess you say, what can make move me feel this way? It's my girl talking about. Sing the new birds in the tree. Oh, I guess you will say, ooh, what can make me feel this way? It's my girl talking about my.
Els 40 anys de la vida ens donen el text, els següents, el comentari.
Arthur Schopenhauer, filòsof.
Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Ara mateix un minut i mig i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui de la Blanca Aranyó a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Sembla que els afectats per les clàusules terra estan més a prop de veure resolt el seu problema. Conegut ja per molts aquests últims dies i aquestes setmanes, de fet, des que es va conèixer a finals de desembre aquesta famosa sentència del Tribunal Europeu. Després del decret, ara aprovat divendres pel govern espanyol, amb un vistiplau garantit del Congrés dels Diputats, ens preguntem què passarà a partir d'ara. També després d'aquesta sentència, concretament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que obligava, si us recordeu, a tornar als clients tot allò que van cobrar per les clàusules terra abusives als bancs en els préstecs hipotecaris. Tenim, doncs, esperances i també dubtes sobre quan i com cobraran els afectats. Avui us preguntem, amics oients, Què us sembla el decret llei per a la devolució dels diners de les clàusules terra? Podeu respondre entre tres opcions. B, és un abús dels bancs i s'ha de resoldre. També podeu dir malament, els bancs continuen tenint el control de la situació. O bé, no ho sé, però falten garanties que la via extrajudicial serveixi per cobrar. De moment, entre els que esteu votant, el 43% esteu dient que us sembla bé, però molt a prop, el 35%, malament, els bancs continuen tenint el control de la situació, i un 22% falten garanties que la via extrajudicial serveixi per cobrar. Per tant, esteu entre els qui dieu que no ho sabeu. Podeu decantar-vos per una d'aquestes opcions. Teniu temps fins a les 8 del vespre a radioestel.cat, a la pregunta de l'enquesta, o bé també enviar-nos els vostres comentaris directes. Ens acompanyen avui a l'estudi 1 de Ràdio Estel Mar Serrano, que és advocada del bufet Barcino Jurídic. Bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
Gràcies per haver acceptat la invitació en aquesta primera vegada que ens acompanya. També tenim amb nosaltres Iván González, economista i màster en Economia Social i Solidària. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem, és la primera vegada que ve aquest programa, Jordi Tarruella, vicepresident d'AISEC ADICAE, l'Associació d'Usuaris de Banc, Caixes i Assegurances de Catalunya. Bona tarda, senyor Tarruella.
Hola, bona tarda.
Bé, què passa a partir d'ara? Aquesta és la pregunta que ens fem. I, o si el sembla, comencem pel que és l'actualitat més immediata, aquest decret del govern espanyol. Si és que l'han pogut interioritzar, el decret es coneix, però segur que té moltes coses o dubtoses o ambigües. No sé qui vol començar. Pel mateix ordre, si vol, Mar Serrano.
Val,
endavant.
Pues, començo. Aviam, aquest decret que tenim molt recent, del divendres que va sortir la publicació, realment és, al meu parer, una manera d'intentar donar una solució immediata a un problema que estava present amb la sentència aquesta del Tribunal de Justícia Europeu. El problema és que no arriba a la gent realment el veritable problema que es planteja ara. Aquest decret, el que ha establert, és un sistema de reclamació prèvia, un sistema obert, amb un temps molt concret, que són 3 mesos, per resoldre aquesta prèvia negociació amb l'entitat bancària. El problema és que les clàusules sol, en realitat, no són nul·les per se. És a dir, no hi ha cap declaració de que totes les clàusules sol siguin abusives. Han de tenir els criteris de manca de transparència que va dir el Tribunal Suprem amb la seva sentència de l'any 2013. Per tant, aquest és un túnel pel qual probablement les entitats bancàries fugiran. Ja hem sentit, per exemple, si no estic mal fixada, el Banc de Sabadell ha dit que les seves clàusules són legals. Per tant, iniciar aquest procés és molt interessant. Els consumidors sembla que tenen una eina. El problema és que si és una eina que es dirigeix a una entitat bancària, que és el fort, i aquesta entitat bancària diu és que aquesta clàusula no és nul·la, i perquè ho sigui, perquè estem dintre d'un procés d'anul·labilitat, no és nul·la per se, necessitem que un jutge ho declari, estem abocats a un procés judicial. Un procés judicial on, precisament, els clients, en aquest cas els consumidors, estan obligats a anar a la via prèvia perquè hi ha un càstig amb el tema de costes si no la fan servir. És a dir, és una eina? Sí, és una eina absolutament suficient.
Perquè hi ha una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Bueno, no? Aquesta sentència, en realitat, és una sentència, clar, això donaria per una tertúlia de 5 hores.
Segur.
Aquesta sentència el que ha dit realment és que, senyors del Tribunal Suprem, els jutges s'han d'ajustar a l'imperi de la llei. I vostès han aplicat criteris socioeconòmics per evitar la retroactivitat de la nul·litat. Això és el que li ha dit. Senyors del Tribunal Suprem, vostès tenien un límit, que és l'article 6 d'una directiva de l'any 93, que deia que els estats no poden vincular els consumidors a les clàusules abusives. I el Tribunal Suprem això s'ho va, si m'ho permeten, passat pel forro. Va dir, no, és que aquí hi ha criteris, a bona fe dels bancs, criteris socioeconòmics, i no apliquem aquesta. I el Tribunal Europeu ha dit això, que és retroactiu, que és nul de ple dret i que té tots els efectes del començament. Només ha dit això. Clar, però la nul·litat l'ha de declarar un tribunal.
Per tant, la via extrajudicial és molt complicada, segons vostè.
La via extrajudicial deixa oberta la porta a que les entitats bancàries no contestin, perquè tenen aquesta fórmula, poden no contestar les reclamacions.
Però el govern espanyol, amb aquest decret, les obliga a obrir un procediment.
És una norma sense sanció. És una norma sense contingut sancionador.
Es poden saltar aquesta obligatorietat d'obrir un diàleg, una negociació, etc.
Poden no contestar. De fet, és una de les fórmules per acabar no contestar.
Déu-n'hi-do. Bé, més opinions? Sí, Iván González.
Jo com a resum de el que és el Real Decret, estic totalment d'acord amb la Mar, faré un parell de matisos. Un, l'últim que acaba de dir ara, que la, els bancs tenen la potestat de no contestar, és cert. No és sancionable econòmicament. Els oients no em veuen fer les cometes, però no és sancionable econòmicament, però sí que és real que si no contesten van a morir a la via judicial. Vale? Per tant, diguem-ne que el client, que és el que ha de fer el primer pas, això també tenim clar, que és el que ha de fer el primer pas, pot no rebre una contestació per part bancària, però aquesta no contestació és una contestació judicial, no sé si m'explico. Això per una banda. Per altra banda, és cert que aquest reial decret pot ser més o més light, perdó l'expressió, però també és cert que era necessari, en el sentit que estem parlant de... Tot i que les hipoteques en clàusula sol, el Banc d'Espanya deia l'altre dia, i corregiu-me si m'equivoco, que suposen un 15% de totes les hipoteques espanyoles, també és cert que és gairebé 1,5 milió de persones. Això són moltes persones. Per tant, aquest reial decret, repeteixo, era necessari per diversos factors, i entre d'altres perquè el nostre sistema judicial, que no és precisament un sistema judicial ràpid, vale? No es veiés abocat a una saturació, no? Reitero, aquest reial decret no treu de la, per banda de l'usuari que acabi en via judicial, vale? Però sí que és una primera opció que, com deia també bé la Marc, que és el que també volia jo recalcar, té per part de la banca diverses opcions o diverses vies, no? O sigui, la via de pagar, diguem-ne, la part abusiva de la clàusula sol és la via principal, però no és l'única via. Altra part o altres opcions que té, per exemple, per posar un exemple molt concret, és la reducció de les quotes hipotecàries. També és cert que en aquesta opció els clients han de valorar no només... No, o sigui, no han de valorar, perdona, no només rebre els diners físics, els diners en efectiu, sinó altres opcions, com per exemple aquesta, que depèn del tipus d'hipoteca i depèn de l'any i depèn de si és primera vivenda o no és primera vivenda, potser fiscalment no li surt, o sigui, o li surt, perdona, més a compte. No ho sé. S'ha de valorar. Per això també deia al principi que és el problema que té aquest reial decret és que ha de ser un per un. Un per un al client, perquè cada client és diferent i cada client és un món, amb perdó de l'expressió.
Sí, senyor Jordi Tarruella.
Sí, nosaltres ja fa 2 setmanes vam poder veure el borrador original i quan vam veure el que va sortir ens vam decepcionar una miqueta. Perquè en principi...
L'esborrany de decret del govern.
L'esborrany.
Que l'anaven retardant per allò del suport parlamentari, etc.
Exactament. Anaven retardant i bueno, el que es van passar no va ser el mateix del que va sortir. Va haver una sèrie de coses que van canviar. Però, sobretot, la idea és... estem en contra d'aquest decret? No, no estem en contra. Que podia ser millor? Segur. Perquè hi ha moltes incongruències, hi ha moltes coses que no saps ben bé... ambigües, la paraula justa és ambigües, no? Uh-huh. I sobretot hi ha una cosa que nosaltres volíem que fos universal... I veiem clarament que no serà universal, és dir, el que han dit els companys abans, és dir, està la potestat del banc de decidir. És dir, no hi ha ningú que digui, tens que fer això perquè no ha arribat en aquest tema. Llavors, què passarà? Pues, tindrem que pensar que la bona fe de les entitats financeres decideixi qui se la treuen i qui no se la treuen. També dir una cosa, sempre queden els jutjats, està molt clar, però també té un cost important per a les entitats financeres amb la resolució europea. És dir, nosaltres vam fer una macrodemanda fa molts anys i aquesta macrodemanda ja té una sentència. Si després resulta que ens trobem que segueixes en el tema dels tribunals, hi ha el tema de les costes. Per això hi haurà entitats financeres que faran números, perquè en el fons són números. Si a l'hora de la veritat arriben a tindre judicialment que fer-ho, potser els interessa, segons qui està judicialment, arreglar-ho. El tema està en que hi ha una sèrie d'entitats que ja diuen que les seves clàusules són bones. Aquí no estem dient si són bones o són dolentes. Hi ha una sentència. Uh-huh. Llavors, potser aquestes entitats tindran que acabar anant als tribunals, o no. Nosaltres, la nostra idea és juntar molta gent, fer força, i sobretot incidir, perquè hi ha una cosa molt important. La banca tampoc li interessa que el seu logo quedi massa tacat. És un tema de clients, eh? Però els clients també no solament tenen hipoteques, tenen altres coses.
Mm-hmm. I també poden tenir la paella pel mànec amb la banca. Sí, digui, perdona.
Hi ha una cosa que jo volia afegir. A mi aquest decret sí que considero que és important i que s'hagi fet, el que considero que s'ha quedat curt de llarg. Hi ha una cosa que a mi em sembla que crida molt l'atenció, i és que s'ha eludit la notificació personalitzada a cada usuari. Ara mateix tenim oients de totes les estrates socials, de totes les condicions, de totes les cultures. Com arriba aquesta gent a aquesta informació? Es ficaran en una pàgina web? Poden anar a les associacions de consumidors, està clar, però coneixem un cert sector social, gent gran, que està a casa, que es confiava de l'oficina de tota la vida. Com li arriba la informació? Aquesta gent serà l'entitat bancària que amb el taulell haurà de posar una informació i té la paella per mana perquè l'informarà, la pròpia entitat bancària li farà la seva fulla de càlcul. Aquest senyor és possible, i jo trasllado a tu la qüestió. Jo feia un simulacro abans de sortir del despatx d'un càlcul de la clàusula sol, així tal qual, no? D'un simulacro de 120.000 euros, no? Aplicat clàusula sol, que seria un 3,5, i per 30 anys sortia una quota de 530, després, si haguéssim aplicat el tipus correcte, seria una quota de 414 euros, i jo estava pagant 538. És possible que l'entitat bancària em digui, bueno, no es preocupi, senyora Serrano, quan li hem cobrat 5 anys de quota malament? Doncs miri, li restarem això, li multiplicarem per 5 anys i li tornarem 7.440. Aquell senyor que va a l'entitat bancària li donen de cop i volta 7.440, no es qüestionarà res més. Però hi ha darrere uns 1.000 euros d'interessos que l'entitat bancària, a lo millor si té bona fe, li diu que ha de cobrar, però a lo millor no li diu. Una, dos, i no és que jo tingui una mala intenció o tingui mala experiència en les entitats bancàries, però tot em fa pensar que no tindran moltes ganes de pagar més del compte. I en segon lloc tenim el capital amortitzable, que és la quantitat que no hem amortitzat de capital, que amb aquest exemple que jo els hi posava, amb un 3,5, jo hauria amortitzat em quedarien per pagar 107.000 euros. Si hagués pagat un 1,5, em quedarien per pagar 103.000 euros. És a dir, que en aquest cas, a aquest senyor se li haurien de tornar 12.400 euros. Però si li donen 7, signarà. I jo no entenc com el govern no ha obligat que amb aquest decret les entitats bancàries fessin una informació personalitzada als usuaris. I que quan diuen que aquest decret diu molt bonosament, molta bona intenció que realment això és gratuït, no és veritat, perquè tota la gent haurà de recórrer a un mínim d'assessorament. Tota la gent s'haurà d'assessorar, encara que no vulgui. Perquè jo li acabo de fer aquesta aproximació. Jo no sóc economista, és a dir, jo necessito que un economista em faci aquest número, si sóc advocada.
I malament si no van assessorar-se.
Exacte.
El problema, dels problemes que veiem és que és una negociació entre una entitat
La informació
i un client que està esperant, que clar. Estem parlant d'una cosa, hi ha molta gent que gairebé no pot pagar aquesta hipoteca, la quota és molt important. Clar, i ens trobem
de 513 a 440 va una diferència per a moltes butxaques.
I el que deia el nostre company, és possible, o el que deia l'economista, és possible que el producte que li ofereixi el banc és dir, mira, jo no li tornaré amb efectiu, perquè hi ha un article, una disposició final que diu que li pot fer una compensació diferent. Jo li puc amortitzar, jo li puc donar accions de l'entitat bancària, jo li puc donar no sé què, jo li puc donar moltes coses que compensin aquest efectiu. Llavors, o li puc reduir l'interès, o li puc... X. Haurem d'anar a una entitat... Haurem d'anar al notari. Aquest senyor tindrà 15 dies per decidir-se. Li haurem de passar la documentació per escrit. O sigui, és que realment aquest decret obliga la gent, i jo sóc advocada, encantada de la vida, i que vinguin a Barcino Jurídic, però obligarà la gent a buscar advocats, sí, necessàriament.
Una cosa també important és que posa que té que ser manuscrit a l'acord.
Sí, documentat. Sí.
I el que signi de puny i lletra i digui... Clar, jo el que comentaves tu del tema de les accions, jo ho vaig començar a dir, potser no solament sortiran accions, sortiran assegurances...
Productes.
Amb productes financers, productes vinculats que ja els hi feien a la hipoteca abans. Llavors, clar, ens podem trobar en el tema de que la gent, jo ho vaig fer l'altre dia a la televisió d'Esplugues, vaig dir, potser surten a noies i casseroles. És que, clar...
Podria trobar-nos de nou amb això.
Vaig fer una mica de broma, que no es té que fer broma, però vaig dir no en el sentit perquè la gent s'espavili. El que és molt important és el que has dit tu. Tenen que estar assessorats.
Sí, és bàsic.
No pots anar bàsic. I conformar-te amb el que et doni.
Això, si tinguéssim de donar un missatge avui, seria que qualsevol oferta de càlcul, si les persones diuen jo faré la reclamació, bueno, jo faig una instància, la fico al banc i la porto i ja està, molt bé. Inclús el banc m'ha donat un full per fer-lo servir. D'acord, però quan li donguin els números, quan li facin la fulla de càlcul i desglossi, que busquin un economista, que busquin un advocat, busquin una persona que els assessori i que li digui que realment aquests números són correctes, sobretot.
Jo, perdoneu que em vagi ficant en matisos sempre, però és que...
Endavant.
No, i tant.
Sí, sí, endavant, senyor González.
Estic bastant d'acord, però torno als matisos que deia abans. Per exemple, tu deies, s'ha de desurar, evidentment. O sigui, aquí ningú sap de tot. M'agradaria a mi saber de tot. Però no en sé. No? Jo sóc molt fan d'una frase, que em surt millor en castellà, que diu zapatero sus zapatos.
No? Doncs,
aquí estem en el mateix. Per tant, l'assessorament, evidentment. Assessorament amb uns costos? Potser no. No sé si a DICAE, per exemple, assessora gratuïtament.
El que vulguin trobar, però que estiguin assessorats. Jo ja he dit que encantat que vinguin amb un advocat privat, però si troben la manera d'assessorar-se i gratuïtament, perfecte, però que s'assessorin.
Totalment d'acord. Per altra banda, vull llegir una frase que he tret del Reial Decret, que també ve en el que deies abans, és una vegada recibida l'entitat, parla de la reclamació per part del client. Una vez recibida, la entidad deberá remitir al consumidor el cálculo de la cantidad a devolver, incluyendo los intereses, que es lo que parlàvem abans.
Sí,
los intereses. Bueno, o alternativament, les razones que considera que la reclamació no és procedent. Uh-huh. Aquí també hem de tenir present que és cert que estem davant de la bona fe bancària, com deia el company de DICAE, o la presumible bona fe, però també és cert que, tot i que el decret, com deia al principi d'aquesta tertúlia, pot ser més o menys light, i em perdó d'aquesta expressió, sí que és cert que també no està del tot inconcretitzat. També diu, s'ha de fer d'aquesta manera. És veritat que, com deies abans, hi ha persones que en saben més, persones que en saben menys, i per tant les persones que en saben més, si no estan assessorades, estaran en no igualtat de condicions. Totalment d'acord. Però també és veritat que han de presentar amb unes certes arguments jurídics o arguments econòmics la proposta. També és cert que la persona o la persona gran que hi vagi al banc tindrà menys coneixement, i amb perdó, no vull que ningú, sisplau, se'n senti al·ludit en aquest sentit, que la persona que està darrere del taulell. Cert. Però també és cert que aquests 15 dies pot anar a DICAE, i repeteixo, dic a DICAE perquè primer la tenim aquí i segon perquè no ho dic en el sentit de que pot haver-hi un assessorament sense cost. Això per una banda. Per altra banda, el cost judicial que també parlaven abans, és cert que, a grosso modo, perquè cada persona és diferent, cada hipoteca és diferent, una hipoteca de 120.000 euros que calculaves tu abans seran uns 2.500-3.000 euros de cost judicial, aproximadament. Això no ho dic jo, això ho diu el tribunal. Aprox.
Estàs parlant d'una reclamació... Sí.
Però també és veritat, que, tot i que encara no s'ha fet, sí que ja s'està parlant de tots aquests tipus de costos, reduir-los de manera substancial. Els costos judicials, per a aquestes casos concrets, costos judicials, costos notarials, costos de registre... que també n'hi ha, Ojo,
Sí, però reduir els costos no vol dir
que siguin certs. No vol dir que siguin
vendre, que és gratuït, vale? I hi ha molta gent que anirà a les organitzacions de consumidors, però també hi ha molta gent que buscarà advocats, que per això hi som.
Correcte.
Per tant, no és gratuït. I el que jo dic és, sigui si és o no és, el que cal és assessorar-se i que tothom tingui molt clar que aquest Reial Decret tenen un mes aquestes entitats per posar-se en aquest sistema d'operatiu de respondre a reclamacions, però que després tenim 3 mesos per tramitar aquesta reclamació, però que també estem en una acció que té un plaç de caducitat, de prescripció, i que és una acció de nul·litat que ha estat sotmesa a un plaç. O sigui, que la gent no es dormi i que busqui la manera de reclamar el més aviat possible.
A més, ha d'actuar la gent, perquè, com que vostès han dit, no s'obliga els bancs a fer notificacions personals.
No, per res. I, a més, després hi ha una altra cosa, el tema de les costes judicials que comentava el company, aquí a qui es sanciona és el consumidor, és a dir, el consumidor ha d'anar per la reclamació prèvia, perquè si no, i a més, si la rebutja, ha de guanyar-la amb més quantitats per tenir la condemna en costes. Vull dir que Anem en compte amb això i assessorant-se.
Posem dates, perdona, Ignasi, posem dates. El Reial Decret es va aprovar el 20 de gener,
el 20 de febrer.
Un mes és 20 de febrer i a partir del 20 de febrer hi ha 3 mesos.
Exacte.
Per tant, és abans de l'estiu els qui estan afectats...
Tenen tres mesos. No vol dir que el 20 de maig caduqui aquesta acció. Vol dir que la gent que comenci té 3 mesos i en 3 mesos ha de rebre...
L'ha de posar en marxa.
Ha d'haver rebre o una notificació o un no, o no resposta o els diners. Clar. 3 mesos.
La cosa més senzilla era que haguessin enviat una carta.
És que és el que jo et deia.
Nosaltres parlem clar, quan obres el correu, l'únic que trobes són cartes dels bancs.
Sí, tan
senzill com notificar això.
Una carta. Vostè,
però això va ser una negativa dels bancs. Les entitats bancàries van negar, i a més, un dels borradors d'aquest Real Decret deia que aquesta havia de ser una comunicació personalitzada i els bancs van dir que n'hi
hablar. Això va ser el primer borrador que vaig veure jo, i quan vaig veure el vaig dir, ostres...
Això van retirar per les entitats bancàries, el gran poder fàctic.
Bé, tot plegat molt complex, perquè és una injustícia comesa, presumpta o clara, segons els casos, i que s'ha de compensar. Avui compartim el Mirador de l'Actualitat amb l'economista i màster en Economia Social Ivan González, amb l'advocada del bufet Barcino Jurídic Mar Serrano i amb Jordi Tarruella, vicepresident de l'Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya. Us preguntem, amics oients, què us sembla el decret llei per a la devolució dels diners de les clàusules terra? Teniu 3 opcions o la possibilitat de fer-nos comentaris directes a radioestel.cat. Hem rebut 2 comentaris ara molt curts. Un de Francisco Ruiz, que ens diu la lletra petita ha de desaparèixer dels contractes, ens diu. Bé, un comentari curt, però interessant, I després Josep Moret ens diu crec que és una mesura necessària. Es refereix, lògicament, al decret del govern espanyol. En això podem coincidir. És necessària? Deia vostè, Marc Serrano, insuficient.
Insuficient, molt insuficient.
Però bé, en tot cas... Potser és bo recordar que les clàusules terra són un mecanisme que els bancs van utilitzar per fixar un mínim d'interessos que els hipotecats havien de pagar amb independència del que determina l'Euríbor, aquest índex de referència europeu.
Era més greu.
Aquí és la clau.
La clau és que havien contractat hipoteques amb interès variable. L'interès variable pot pujar o pot baixar, però els bancs van ficar el sostre per dalt i també el terra, el sol, de dir, si baixa l'Euríbor, vostès m'han de pagar com a mínim això. Clar, l'Euríbor va caure... I aquí ve...
Van convertir un interès variable en interès,
fixa a la seva convenença. Exacte, a la seva convenença. En un temps de crisi, com el que va passar.
Efectivament. I això, doncs, encara que no siguem entesos molts de nosaltres i dels qui ens escolten en números, però això poden ser molts diners per una hipoteca, doncs això, d'un pis que va costar 200.000 euros...
Jo l'he traduït, una hipoteca de 120.000 euros, ens podem trobar que la reclamació pot estar al voltant dels 12.000 euros. Podria ser un simulacro, No vol dir que això sigui així, perquè també hem de tenir en compte que molta gent ha fet amortitzacions de les hipoteques, que molta gent tenia productes de que s'hi mantenia amb les entitats financeres els rebuts. També l'interès estava bonificat. Vull dir que hauríem de mirar cada persona.
I també tindria que pensar una cosa. Molta gent que ha perdut la seva vivenda, potser si no haguessin tingut aquesta clàusula haguessin pogut pagar la quota, perquè no és el mateix pagar la quota, potser 500 o 600, que 400.
Clar, l'exemple el posava Marc Serrano també abans, i ara vostè, és a dir, per moltes persones que tinguin en el cap una hipoteca, per experiència pròpia, de pagar 520 a pagar 440, pot ser salvar un mes.
538 o 414, podria ser arribar a final de mes, per
exactament, exemple. Exactament, exactament.
Tornant una altra vegada a l'inici, volia comentar que quedi clar també als nostres oients que, a part de que hi hagi més d'una opció que l'efectiu, l'efectiu s'ha de tenir present la fiscalitat. I disculpeu que ja ho he dit abans, ho repeteixo ara, Però és cert que no es posarà la base imponible de la declaració de l'IRPF, cert, però és cert també que molts d'ells que han tingut o que han desgravat com a primera vivenda, Això ho hauran de tornar. I això també són diners. Diu que això, més que res, que ho tinguin present. I torno una altra vegada al que deia al principi. Cada cas és personal. Sí. Per tant, el que també és veritat, que no ha pogut fer aquest Reial Decret, i en aquest sentit jo no és que el defensi, sinó que ho trobo normal, és fer-ho excessivament universal, perquè cada hipoteca és diferent. Cada banc és diferent, perquè no és el mateix tractar en certes entitats financeres que en certes altres. També s'ha de tenir-ho present. Per tant, el que deia abans la companya Marc, segurament, evidentment, el que deia abans també...
En Jordi.
Però també és cert que han d'anar un per un i sisplau, que ningú s'esperi el 20 de maig.
Clar, clar.
Exacte, exacte.
Això que diu vostè de les deduccions a Hisenda, que això suposaria una reducció de l'import compensat, sí, suposem. Liquidació amb Hisenda, vaja, en definitiva.
Però tampoc sí, però fan no crec que sigui tampoc una quantitat superimportant.
No, i a més es fan... Es
depèn,
els 5
depèn,
anys
anteriors, però, depèn. No? Però hi ha 4 anys perquè prescriu.
Sí, sí, sí. Sí, no, clar, depèn. Tornem-hi. Cada hipoteca és diferent.
Cada hipoteca és diferent.
Tornem a l'assessorament.
Pel tema fiscal no deixarem de demanar-ho si ens toca. No, està claríssim. No. Tot es té que mirar.
No, això, eh?
Ja, ja.
No, no, el que ell, jo, si no ho he entès malament, és el tema de dir, ojo, me tornen això, potser em compensa més, en comptes d'agafar l'efectiu, a fer una compensació a l'amortització de capital. Però tornem al mateix. Necessites un fiscalista o en aquest cas, una persona especialitzada que et digui aquest assessorament va per aquí, o en el teu cas et compensa això. És a dir, el teu gestor, correcte, el teu fiscalista... És a dir, aquí estem parlant de que necessita la persona o bé una organització com la seva, Jordi, o un despatx com el meu, o un professional com el Jordi. Correcte. És a dir, també, necessita una persona que l'assessori.
També és interessant veure què és el que t'ofereixen, perquè estem parlant de per parlar. Sí, igual resulta que t'ofereixen altres coses. És a dir, aquí hi ha una cosa molt clara, és que té la potestat és les entitats financeres. Ells són els que et donaran...
I la informació, perquè tenen...
I són els que podran dir, vostè no li pertoca.
Ara tindrien que veure... La clàusula no és nula, les meves clàusules no són nules, que veure...
Però llavors, en aquests casos, sí que hi ha l'opció d'anar als tribunals, sí. Això, el mateix govern ho reconeix.
La millor opció que li podria passar al consumidor és que el banc li digués, la millor opció dintre de lo dolent, la millor opció seria que li donés el que realment li pertoca i que li pagués en 3 mesos, està clar. Però en el cas que això no passi, és que li digui que realment la seva clàusula no és nula. Perquè en aquest cas ja no hi ha por amb el tema de les costes. Anirem al principi del vencimiento i qui guanyi ha de pagar costes. Mentre que les altres opcions, aquí el consumidor ha d'anar una mica jugant amb certos riscos.
Sí, sí, a grans mals, grans remeis, vaja.
Exacte.
Sí.
En resposta un moment del Jordi ja, i acabo, volia comentar-te que jo sembla que estigui defensant la via extrajudicial, que, ojo, la defenso, i sembla que estigui defensant també que els bancs no tornin els diners, no ho defenso, però sí que és veritat que vull posar, amb perdó de l'expressió, els punts sobre les 6. Tornem a la presumible bona fe bancària que deies abans, que ens la podem creure o no ens la podem creure.
Esperem que hi sigui, en aquest procés.
El Reial Decret, i llegeixo una altra vegada literalment, l'aceptación de una medida compensatoria requerirá que el consumidor haya recibido información suficiente, adecuada sobre la cantidad de devolver y sobre todo, lo que volía comentar. Y la medida compensatoria ha de tener un valor económico para que el cliente pueda compararlo con el valor económico del efectivo. ¿Vale? Per tant, tornem-hi, i tornem-hi, en aquest cas estic totalment d'acord amb la Mar, assessorament, però tornem-hi, ha d'haver-hi una possibilitat de comparació de totes les mesures que posi sobre la taula el banc.
No, el banc té deures i ha de fer un desglose, i això és veritat, ha de valorar, miri, si jo li amortitzo capital, aquesta opció li representa X diners, i si no li amortitzo, li dono... És això, però haurà de pagar fiscalment, no sé què, no sé quantos, perquè hi ha un moment del Real Decret que diu, li assessorarà als clients, els dirà que aquestes quantitats han de tributar a l'agència tributària. Vull dir que ha de fer una feina, però també és veritat que ja estem sentint bancs que diuen... Aquesta guerra no és mínima, vull dir...
Hi ha
ens hi trobarem,
una cosa que ens podem trobar és que d'una sucursal d'una entitat a la mateixa sucursal d'una altra entitat pugui haver alguna variació, Vull dir que...
No ho sé, tindrien unes normes unes directrius
això és una
cosa... Les persones segurament tindrem...
Pensa que ha d'haver un departament específic a cada banc que reguli tot això.
Sí, començant aquest matí a gestionar.
Les directrius han de ser les mateixes.
Després poden haver petites diferències o grans diferències. Això és que, clar, el problema és que aquí, ara, jo quan he estat veient l'enquesta... No ho sé. La paraula no ho sé és que és ambigua. Com el Real Decret, que té moltes coses que per mi són ambigües.
No ho sé, em sembla bé, però diu que falten garanties. Aquest no ho sé va acompanyat del fet que falten garanties.
Jo me'n recordo, jo soc jutge d'arbitratge de consum, i me'n recordo que en l'arbitratge de consum havia un cribatge previ. I aquest cribatge no estava gens clar, Van haver casos de que un pare i un fill anaven en el mateix producte i a un li deien que sí i a un que no. Vull dir que aquest és un problema que
ja
també...
Ja veurem. Hem començat avui, aquesta història.
La història comença avui i, en tot cas, des d'aquí també, que no sembli això una conspiració contra la banca, o, si em permeten
no, l'expressió. No, de fet, i acabo perquè veig l'hora també.
Sí, l'hora és impepinable.
Jo el que també volia dir és que aquí, i ho vaig dir en un programa anterior, o sigui, penseu que la banca, per se, no és dolenta.
És clar que no. Fa un servei i...
Ah, exacte.
I esperem que tingui bona fe, com altres negocis, que el client es queixa i li poden...
El que passa és que en aquests moments la mala premsa va precedida de fets concrets. Correcte. I, per tant, ha quedat això amb, el, amb la retina de tothom.
Gràcies, senyor, senyora, per la seva presència. Ivan González, gràcies. Marc Serrano i Jordi Tarruella. Fins
gràcies
una altra, que vagi molt bé. A vosaltres.
Gràcies. Adéu.
Bé, recordem com ha quedat l'enquesta. El 38% a la pregunta què et sembla el decret llei per la devolució dels diners de les clàusules terra. 38% diuen que bé, és un abús dels bancs i s'ha de resoldre. 35% malament, els bancs continuaran tenint el control de la situació. O no ho sé, però falten garanties que la via extrajudicial serveixi per cobrar. Així ha quedat l'enquesta. Gràcies per la vostra participació i us anunciem la pregunta per a demà, el mirador de l'actualitat. Què creus que es pot fer per evitar les pujades desorbitades en el preu de la llum? Parlem d'un altre tema de consum important, amb gran implicació social. Teniu tres opcions: augmentar els controls, posar un sostre de preu o fer més pressió social. Teniu la pregunta i les possibles respostes a radioestel.cat.